COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha decretat alerta hidrològica a 129 municipis més. Ja són 279 els que tenen algun tipus de restricció d'aigua per la sequera. Un dels embassaments que està en pitjor situació a Catalunya és el de Rialp, a Lleida, que està per sota del 7% de la seva capacitat. Bona tarda, soc Yolanda Bernal. Fa un parell de dies, justament, la central hidroelèctrica de Rialp va paralitzar totalment la producció d'energia i és la primera vegada que passa. A això hem d'afegir que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha anunciat que tallarà l'aigua als regants quan la suma de les reserves de Rialp i Oliana no arribi al 7%. Alejandro Bordoy.
Aquesta situació afecta els municipis de la zona que s'han de replantejar els seus plans de cara als pròxims anys. La presidenta del Consorci Ebre i Rialp i alcaldessa d'Oliana, Carmel Hostado, comenta que, tot i que no s'esperaven aquesta situació, tampoc cal alarmar-se, pel que no es planteja modificar de moment els projectes turístics que estan començant a impulsar amb l'ajut dels fons New Generation.
Aquesta sequera jo crec que no se l'esperava ningú, al final està sent una qüestió molt global. De moment no ens replantegem res, però sí que ens diu que potser ens ho hem de replantejar, no?, de cara a un futur. Els plans i els projectes són bastant consolidats, bastant tancats i bastant ferms, però entenc que si la situació és aquesta i són qüestions climatològiques que ningú podia preveure ni saber què passarien, doncs, ho haurem de pensar.
Per altra banda, si la sequera continua i no hi ha grans canvis, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està valorant acabar la campanya de rec 2 setmanes abans de lo previst, en comptes del 30 de setembre a meitats de mes.
Portem ja moltes setmanes seguides, gairebé 2 mesos, amb temperatures molt altes de l'aigua del mar, prop dels 30 graus, i això està tenint conseqüències greus al delta de l'Ebre. S'ha fet malbé pràcticament tota la collita de musclo a la badia del Fangà. Els productors calculen que les pèrdues superen els 150.000 quilos i l'aigua inusualment calenta ha matat també el 1 milió de quilos de cria que tenien preparats per sembrar la campanya vinent. El sector reclama ajudes i mesures urgents a les administracions. Ángel Lemus.
En 10 dies seguits, amb una temperatura de 28 graus, ja comença la mortalitat amb els musclos i les ostres. Aquest any hem tingut prop d'un mes i mig de condicions extremes, en el que ha perjudicat la campanya de tot l'any. Gerardo Bonet és el gerent de Freepromodel, la Federació de Productes Moluscos del Delta de l'Ebre, i ens ha parlat a COPE Catalunya Andorra de com les altes temperatures han acabat amb la vida de tota la cria i el musclo comercial de la badia del Fangar.
Primer va morir les 250.000 quilos de musclo comercial que teníem preparat per vendre, diguéssim, i després ja ha continuat en tota la cria que teníem ja preparada per a la collita de l'any que ve.
Aquesta circumstància ha fet que canvien les previsions anuals i es obliga a anar a comprar cries a altres països europeus.
Toca anar a comprar cria fora, a Itàlia i a Grècia. Tenen les mateixes varietats de musclo, no? O Mytilus gallo provincialis.
Els representants del sector tenen previst efectuar, a partir d'aquesta setmana vinent, una taxació més acurada dels danys causats per l'episodi, juntament amb els tècnics del Departament d'Acció de Climàtica. Freepromodel insistirà en la necessitat que s'executin de forma imminent actuacions per incrementar la circulació d'aigua a les badies, l'eternament irresolt problema al qual s'enfronta el sector del Delta de l'Ebre.
Gairebé la meitat dels nens d'entre 8 i 11 anys de Barcelona ja tenen un telèfon mòbil. No és cap novetat, però ho revela l'última enquesta de satisfacció infantil de l'Ajuntament que s'ha presentat aquest matí. D'aquests nens que ja tenen mòbil, el 75% reconeix que té problemes per deixar-lo de fer servir. Una altra dada interessant que es desprèn de l'enquesta és que el 10% dels infants de Barcelona no se sent satisfet amb la seva vida. Aquesta sensació d'insatisfacció és més evident entre les noies. Joan Ramon Rier, regidor d'Infància, ho atribueix a la pressió estètica sobre el seu cos.
La pressió social que exercim com a societat respecte al propi cos, sobretot en les nenes. I això té un impacte en la satisfacció vital de les nenes. Es pot veure una diferència, doncs els que estan molt satisfets dels nens són el 75%, no? I les molt satisfetes amb el seu propi cos de les nenes és el 68%, 68,5%.
I gairebé el 50% de nens en diu que no se senten segurs a l'escola. El 49% reconeix haver rebut algun insult en el darrer curs escolar. L'enquesta s'ha fet entre 5.000 nens de 5è i 6è de primària. I els treballadors d'autobús a Barcelona han convocat una vaga de 24 hores per al proper 22 de setembre, just abans de l'inici de les festes de la Mercè. També faran aturades parcials de 2 hores per torn entre el 23 i el 30 de setembre. Volen protestar d'aquesta manera per l'actual negociació del conveni col·lectiu que diuen que està bloquejada per la manca de voluntat de TMB.
La negociació entre sindicats i empresa porta quasi un any negociant-se i encara no s'ha arribat a ningú punt mig. Els representants dels treballadors demanen que se'ls pugi el sou conforme a l'IPC per no perdre valor adquisitiu. Així ens ho ha explicat Saturnino Mercader, representant de CGT en el sector del bus i encarregat de la negociació del conveni col·lectiu, que ha comentat en declaracions a COPE Catalunya que en aquest temps l'empresa no ha donat una resposta clara a les seves demandes.
Bé, un any i, bueno, la posició de l'empresa és de numantina, de no donar res del que s'està demanant, que simplement és mantindre el poder adquisitiu dels nostres sous.
Mercader explica que des del sindicat s'han mostrat flexibles i han fet diverses propostes.
La veritat és que ha sigut molt escalonat, s'han fet diferents propostes per part del sindicat. S'ha de dir que per primer cop tots els sindicats del comitè d'empresa d'autobusos estem convocant la vaga.
Des de les organitzacions sindicals no descarten noves mobilitzacions en cas de que l'empresa segueixi sense contestar a les seves demandes. Els convocants de la vaga reuniran el dia 22 per decidir si prenen més accions de protesta.
T'explico també que més de 200 nens ucraïnesos que van arribar a Barcelona fugint de la guerra al seu país han participat en algun dels casals d'estiu que ha organitzat l'Ajuntament. Durant gairebé mes i mig han pogut oblidar-se de la guerra i disfrutar de l'estiu com qualsevol altre nen.
Durant 6 setmanes, els infants s'han jugat, han rebut teràpies emocionals i han après una mica de català i castellà. La Irina és una dona ucraïnesa de 36 anys, va arribar a Barcelona el mes d'abril i ara està fent de monitora. Ha parlat de com aquest casal ajudarà els nens a adaptar-se a l'escola, que començarà en unes setmanes, al setembre.
Que és una bona oportunitat per als nens ucranians comunicar-se amb altres nens que poden parlar su propi idioma i, bueno, pasar el tiempo muy bien con las actividades de deporte, con las actividades educativas, de manualidades.
L'UNEN és mare del Tuman, un nen ucraïnès de 5 anys, i atribueix l'èxit del casal a que els nens fan activitats en ucraïnès mentre aprenen el castellà, unes activitats que ajuden molt als nens a passar el temps.
Además de las clases que tienen en campo, ellos van a unas excursiones en Barcelona, en unos museos, y les gusta mucho porque este campo da oportunitat a los niños vivir su infancia normal.
Aquest casal per ucraïnesos d'entre 5 i 13 anys han estat gratuïts per ells i han participat 230 nens.
I aquest estiu hem parlat diverses vegades de l'increment dels casos, de les denúncies de punxades a dones en discoteques o zones d'oci. Una nova forma de submissió química que s'ha anat extenent arreu d'Espanya. A Catalunya s'han rebut prop de 60 denúncies, tot i que després de la punxada no s'ha produït abús sexual o robatori. Per això, Interior investiga quin és el mòbil que hi ha darrere. Els experts alerten en qualsevol cas que la punxada en si ja suposa un risc. Jaume Archilés.
Els experts en el tema continuen estudiant els perfils i els possibles motius que poden tenir els agressors a l'hora d'actuar. Crear un clima de pànic i aprofitar-se de les víctimes són algunes d'elles, però també apunten que entre grups d'amics existeix el repte de veure qui en punxa més. En declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Pau Crespo, expert en situacions de violència de gènere a la Universitat Internacional de València, demana tacte a l'hora de tractar amb la víctima.
No podemos poner nunca la responsabilidad de la persona, la víctima que ha sufrido esta acción. Y por lo tanto, la prevención en ningún caso depende única y exclusivamente, y podemos señalar a la víctima como responsable tanto de la prevención como luego revictimizarla. Todas las personas que estamos presentes en el ocio nocturno somos, en cierta parte, responsables de evitar ese tipo de situaciones.
Crespo també remarca la perillositat i gravetat d'aquesta pràctica.
El pinchazo a otra persona, ya estaríamos hablando de violencia, de una violencia física, de un hecho delictivo. Se está utilizando un objeto punzante sobre otra persona sin consentimiento de la misma. El mero pinchazo, digamos, y mero entre comillas, ya de por sí, que no tenga ningún tipo de sustancia, ya es un riesgo. Puede transmitir todo tipo de enfermedades de transmisión cutánea o sanguínea si se ha reutilizado ese objeto punzante.
Els experts que analitzen les situacions no descarten la presència de tòxics en les seringues, amb el problema que molts d'ells són de difícil detecció.
I encara diré que la Guàrdia Civil ha intervingut a Maçanet de la Selva, a Girona, diverses peces d'artilleria i armes en una finca privada. Els agents han detingut una veïna després de comprovar que presumptament tenia un dipòsit d'armes de guerra no documentat i diversos cartutxos, projectils, que es van trobar a l'interior del seu domicili privat. Doncs minut i mig per arribar a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres posem el punt final, però com sempre la informació continua a Mediodia COPE i a partir de les 3:05, actualitat esportiva a Esports COPE. Bon cap de setmana, fins dilluns.